Molt bon dia a totes i a tots i benvinguts a una nova edició del Món Obert d'Estiu, l'únic programa de ràdio que t'ofereix l'exclusiva de conèixer món a través del turisme responsable. Com saps, des d'aquí, des de ràdio L'Hospitalet, el 96.3 de la FM, ens disposem a fer les maletes amb l'equipatge ben lleuger, però amb els 5 sentits desperts per viatjar a través de les zones i conèixer els pobles de la Terra. Cada matí de dissabte volem cap a un país del món a través de l'experiència d'un viatger o viatgera que té ganes de compartir amb nosaltres el que va viure i veure: somriures, aromes, paratges desconeguts, intercanvi cultural, música. Tot això i molt més hi té cabuda en aquest avió radiofònic d'ús comunitari. Sigueu benvinguts i benvingudes un cop més al Món Obert d'Estiu. La setmana passada coneixíem Ghana de la mà del Servei Civil Internacional, amb la Berta Alarcó, responsable de l'àrea de comunicació, i la Gemma Rubió, una de les viatgeres que va tenir l'oportunitat d'anar a aquest país africà a realitzar-hi un camp de treball. Avui ens quedem al continent europeu i aterrem al país dels víkings, guerrers i navegants escandinaus, els quals van dominar els mars d'Europa. Aquests personatges històrics van explorar i colonitzar Islàndia, Grenlàndia i Vinland. Gràcies a les seves habilitats en la construcció de vaixells, van saquejar i conquerir regions de França i les illes britàniques. També van ser ells els primers en establir rutes comercials entre les costes i els rius d'Europa, que s'estenien des de Grenlàndia fins a Constantinople, aprofitant la carretera fluvial dels rius russos. D'aquesta manera, Dinamarca es convertia en una potència nord-europea. Els danesos es van unificar i convertir oficialment el cristianisme el 965 després de Crist sota el regnat de Harald Blåtand. No sé si ho he pronunciat bé, perquè això del danès encara no ho dominem del tot. La història d'aquest personatge està registrada a les famoses pedres de Jelling, dues esteles que es troben precisament a Jelling i que figuren ja a la llista del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Aquestes dues pedres són exemples notables de la transició d'aquest país a l'era cristiana, un pas de l'era pagana a l'era cristiana. A més, aquestes inscripcions, una de les pedres ostenta dibuixos amb una barreja de motius pagans i la figura d'un Crist. Avui, però, fem un viatge ben especial, un viatge a una illa sostenible. Pararem especial atenció a l'illa danesa de Samsø, que s'autoproveeix amb els recursos procedents de les energies netes i que molts han batejat com el paradís de les meravelles ecològiques. Si és la primera vegada que ens sintonitzes o tens ganes de recuperar els anteriors programes i veure els respectius àlbums de fotografies de cada un dels països als que hem viatjat, entra a la nostra web, coneixmon.org, la web ràdio, com saps, del turisme responsable. Tots els dissabtes de juliol, de les 11 a les 12 del matí, comptem amb tu per emprendre el vol al Món Obert d'Estiu i gaudir de l'experiència amb la companyia de Damià Caro, Gemma Canela, Sergi Vidal, el control tècnic, i qui us parla, Marta Molina, de l'equip de Com Soc Comunicació Social i Sicom Solidaritat i Comunicació. a través de la música dels Analògic, iniciem, si us sembla, el tercer viatge d'aquest estiu i aterrem, com dèiem, a la península de Jutlàndia. Dinamarca és reconeguda internacionalment per les seves contribucions a la vida intel·lectual i cultural contemporània a la cultura danesa, tot i inspirar-se en les influències europees. També té una herència folklòrica important. Si parlem de literatura, el romanticisme va influenciar el famós escriptor danès Hans Christian Andersen, conegut pels seus contes que han donat la volta al món. Si parlem de filosofia, Søren Kierkegaard va ser fonamental per la corrent de l'existencialisme. Dinamarca també ha tingut un paper important en les ciències. Les observacions de Tycho Brahe van obrir el camí al desenvolupament de l'astronomia moderna i anys més tard Niels Bohr realitzaria descobriments importants en el camp de la física nuclear. Niels Finsen va estudiar els usos terapèutics i medicinals de la llum. Tots dos van rebre premis Nobel pels seus treballs. Avui, com dèiem, coneixerem Dinamarca i més concretament també l'illa de Samsø de la mà de Cocat. És per això que hem convidat l'Oriol Josa, coordinador d'aquesta entitat, i també Rubén Brahe, que va viatjar a Dinamarca amb un dels camps de treball organitzats per Cocat. Molt bon dia, Oriol i Rubén.
Bon dia.
Bon dia.
I moltíssimes gràcies per estar aquí compartint la vostra experiència amb els oïdors de Monobert d'Estiu. Com definiries, Rubén, en una frase, l'experiència que vas viure a Dinamarca?
Va ser una experiència una mica com un viatge al futur, en un planol energètic, jo crec. Com una comunitat es pot organitzar en el
Molt
futur.
Bé. De fet, no trobaria una definició més interessant. Comencem.
When life knocks you to the floor, you gotta get up and dance some more.
Com que som a Dinamarca, hem aprofitat la vinentesa per escoltar The Vandangos i el seu tercer disc, en Run, Run, Rudy. Nosaltres vam tenir l'oportunitat de conèixer-los en l'últim festival Rudecat, realitzat al nostre país a la Sala Mirona de Sal, a Girona. Un festival, com sabeu, dedicat a les músiques jamaicanes. I hem pensat, per què no traslladar-nos justament a Dinamarca de la mà dels Vandangos a ritme de reggae i ska. De Vandangos ens acompanyaran també durant el programa d'avui, però tenim més sorpreses musicals preparades que anirem desvetllant al llarg del programa, si us sembla. Però abans de començar a parlar amb l'Oriol i el Rubén, comencem fent la radiografia del país per situar-nos ràpidament en el context geogràfic, polític, econòmic i climàtic. Ara sí, amb Damià Caro, què tal?
Molt bon dia, Marta.
Molt bon dia.
Un plaer compartir aquests minuts, aquesta hora, del món obert d'estiu amb vosaltres i fer aquest viatge cap al futur avui, no?
Exactament, això dèiem. I abans, parlant amb el Rubén Brahe, aquest viatger que ens acompanya avui, parlàvem també de Christiania, un barri que situa, crec que la capital, a Copenhagen.
Sí, exacte. Christiania potser no és el lloc més turístic de Dinamarca, però sí que és on s'amaga un important passat històric i un present també força maco, no? Perquè aquest lloc és l'únic barri parcialment autogovernat de Copenhague, la capital del país, raó per la qual se l'anomena Ciutat Lliure de Christiania. La història va començar el 1967, quan un grup de persones es va establir en una base militar abandonada. La policia va intentar desallotjar-los i no ho van aconseguir. Avui en dies és un barri anarquista i hippie, podríem dir-ho, que es pot visitar encara que sempre hi ha policies vigilant la zona. Ocupa unes 24 hectàrees al barri de Christiania i compta amb uns 1.000 residents.
Mm-hmm. M'han dit que hi ha moltes bicicletes, molts gossos també, m'han dit que n'hi ha.
Exacte, sí. Hi ha una central elèctrica pròpia, sales de teatre, cafès, mercats. És tot molt sostenible, no?
Mm-hmm. I jo crec que ara sí que apareix una mica, no?, les guies turístiques, aquest barri.
Sí? No sé, ho haurem de preguntar al Rubén.
Ja en parlarem amb el Rubén. Ens apropem a Dinamarca, si et sembla. Li fem la radiografia corresponent per situar-nos.
Perfecte, doncs.
Som-hi, doncs, cap a Jutlàndia. Estat.
Regne de Dinamarca. Dinamarca, en danès, significa la terra dels danesos.
President actual.
Margarida II és la reina de Dinamarca des del 1972. I des del 5 d'abril del 2009, el primer ministre és Lars Løkke Rasmussen.
Capital.
Copenhagen, amb 1.800.000 habitants.
Llengua oficial?
L'idioma oficial és el danès, però la majoria de la població parla també anglès i alguns alemany. El danès pertany al grup de llengües germàniques nòrdiques i és similar als altres idiomes escandinaus.
Situació geogràfica?
Dinamarca és un petit país escandinau de l'Europa septentrional que ocupa la major part de la península de Jutlàndia i que inclou els territoris autònoms de Groenlàndia i les illes Fèroe. La frontera sud d'aquesta península limita amb Alemanya, únic punt d'enllaç del país amb Europa. Dinamarca està envoltada a l'oest pel Mar del Nord i a l'est pel Mar Bàltic. Al nord, els estrets de Skagerrak i Kattegat la separen de Noruega i Suècia. A més, està formada per gairebé 5 illes, de les quals només 100 estan habitades. Copenhagen es troba a l'illa de Zealand, la més gran, a l'est de la península de Jutlàndia.
Superfície.
Dinamarca té 43.000 quilòmetres quadrats de superfície, és a dir, és una mica més petita que Aragó. Amb 35 metres d'altura mitjana, és un dels països més plans d'Europa. El territori es divideix en una part continental, la península de Jutlàndia, i una part insular que representa un terç de la superfície total.
Clima.
El clima de Dinamarca és relativament suau, moderat pels efectes de la temperada corrent del golf. La majoria de les vegades el clima és plujós i el cel està gris. Entre maig i agost, les temperatures poden arribar als 25 graus i arriba fins i tot a 18 hores de llum. Durant els mesos més freds de l'hivern, gener i febrer, la temperatura mitjana ronda els 10 graus.
Població.
Més de 5 milions i mig de persones.
Religió.
La majoria de la població pertany a l'Església Protestant Luterana, encara que també hi ha petites comunitats catòliques, musulmanes i jueves.
Economia.
Dinamarca és un dels països amb un estat del benestar més desenvolupat. L'educació és gratuïta fins a la universitat, l'atenció sanitària de qualitat i la protecció contra l'atur molt gran. El sector públic és el major empresari del país. Es tracta d'una economia molt centrada en els serveis. L'agricultura només acull del 3% de la força laboral. La indústria, el 21%, i els serveis ocupen el 75% dels treballadors. Tot i pertany a la Unió Europea, Dinamarca no està dins de l'euro, per la qual cosa la seva moneda és la corona danesa. Cross the big, big sea. Far from you and me, sit a monkey on a mountain in a big white house with his monkey crown. He's the king of all the fools.
Avui parlarem de la música, la cultura, el paisatge, colors, olors i la gent de Dinamarca i ho farem, com dèiem, a través del Rubén Brage i l'Oriol Josa, coordinador de la COCAT. Oriol, avui ens n'anem cap a Dinamarca i coneixerem també aquesta illa ecològica, Samsø, on va ser el Rubén realitzant el camp de treball. Abans de res, ens agradaria que ens presentessis una mica l'entitat i amb quina vocació neix COCAT.
Doncs bé, la COCAT es va crear sobretot per gestionar tot el que és la participació en camps de treball de joves catalans, tant a l'estranger com a Catalunya, i també per gestionar tota l'arribada de joves estrangers a projectes de voluntariat que es fan aquí a Catalunya, no, també. Alhora, també es va crear d'alguna forma per gestionar tots aquests projectes que es fan a Catalunya i per vincular-los a l'àmbit internacional, no? A les grans xarxes de voluntariat internacionals, com poden ser l'Allianz o una xarxa mundial que es diu CCIBS i en la qual som membres.
Exactament. I com funcioneu? Quins objectius i propostes teniu? En concret, quins camps de treball?
Principalment a nivell de camps de treball, nosaltres treballem molt amb Europa. La majoria de voluntaris, la gran majoria de voluntaris que enviem és dins d'Europa, però també enviem voluntaris a Àfrica, a Àsia i a Llatinoamèrica. Sempre, però, són projectes organitzats per associacions locals del país on enviem els voluntaris. I nosaltres ens encarreguem més de la formació i de tota la gestió abans de marxar.
Perquè el fet d'interessar-se per una proposta d'aquestes característiques suposa també tenir una sèrie de valors, una sèrie de característiques per poder participar d'aquesta proposta de la COCAT. Com ho gestioneu?
Sí, jo crec que sobretot això parteix de les ganes de la gent de participar en projectes de solidaritat o bé de vegades també per viatjar i conèixer el món d'una manera diferent, no? Jo crec que la nostra missió, a més de fer que això es doni d'una forma de qualitat i amb associacions que valen la pena, també és potenciar que aquest sentiment de voler participar a la societat, a la transformació social, trobi una canalització després als camps de treball. No?
Jo l'altre dia via e-mail li preguntava al Rubén, que és el nostre viatger d'avui, si ell era enginyer industrial, perquè clar, un que havia anat en aquesta illa ecològica a treballar amb coses de plaques solars, energies alternatives, etc. I em va dir que no, que havia fet ciències polítiques i que era allà perquè li interessava el tema. És a dir, és bo i és positiu que una persona amb una altra formació vagi, suposo, a formar part d'un projecte com aquest, no? En concret.
I tant. De fet, creiem que el tema de camps de treball és una forma d'aprenentatge, no? En aquells àmbits en què tu estàs interessat a participar, potser no estàs format, no? Però t'interessa, per tant, el camp de treball dona una cosa positiva a la comunitat i a tu mateix t'enriqueix molt, no? A nivell personal.
I com ho hem de fer? Hem de fer una inscripció prèvia? Hem d'anar a veure-us físicament? Ho podem fer a través d'internet?
El funcionament està tot digitalitzat. D'alguna forma, si voleu accedir a tota la informació, es pot fer des de la pàgina web, així com la inscripció. El que veus que nosaltres sempre estem a l'oficina per si la gent té ganes de conèixer-nos, no? Nosaltres també tenim ganes de conèixer la gent i es pot passar per l'oficina, clar.
Damià, la gent de COCAT ja havia vingut en altres edicions del món obert d'estiu.
Sí. I
em sembla que volies comentar un parell de coses d'un altre destí que vas tenir l'oportunitat de fer amb ells.
Sí, a Ràdio L'Hospitalet hem fet un viatge, diguéssim, a Alemanya, també recuperant una mica el que és la memòria històrica i sobretot la riquesa de poder-se apropar a aquelles persones que van viure aquells moments tràgics de la humanitat sencera, no? A Ràdio 4, en el Coneix Món, hem viatjat amb la COCAT a Ucraïna, a Vietnam i a França, amb diverses experiències, totes elles que podeu recuperar a la pàgina web a coneixmón.org. També li volia preguntar a l'Oriol, perquè després d'aquestes experiències, de fet, aquestes quatre experiències, i avui la cinquena a Dinamarca, te'n dones compte que la COCAT té com lligams internacionals amb diverses organitzacions d'arreu del món, no? I els camps que ofereix, entre cometes, són molt diversos, no? De temàtiques molt diverses. De forma resumida, ens podries mostrar este abanico de possibilitats que...
Sí, a nivell temàtic, a nivell de geogràfic, ja ho dèiem abans, no? Que treballem bàsicament amb tots els continents, però a nivell de temàtica sí que és veritat que es poden fer projectes molt diversos, no? De fet, tan diversos com associacions en el món que volen acollir voluntaris, no? I per tant, nosaltres treballem en projectes, molts projectes ambientals, de recuperació de parcs naturals, etc. Com també treballem en projectes socials, amb institucions socials estil orfenats, etc. O també treballem en projectes com un no es podria esperar, per exemple, de poder participar en un festival com a voluntari, però també donem l'oportunitat de participar en festivals de teatre, musicals, de dansa, etc, de cultura popular, o també, doncs, per exemple, projectes educatius amb nens, o de construcció, o de recuperació del patrimoni històric, cultural d'un país, no? Com poden ser, doncs, això, projectes arqueològics o bueno...
És a dir, que hi ha un camp per cada persona, no? Podríem resumir-ho?
Esperem que sí, diversos.
Diversos camps per cada persona, perfecte.
Així no s'acaben.
Així no s'acaben.
Ara estava jo trastejant aquí per la pàgina web de COCAT, www.cocat.org, on podeu trobar, lògicament, tota aquesta informació que ens està donant ara l'Oriol. I he clicat a preguntes freqüents. Una d'elles, si existeixen beques per participar en els camps de treball...
Doncs, aviam, beques directament nosaltres no en donem. El que passa és que sí que tenim un projecte que li diem d'inclusió, d'alguna manera, que el que busca és que persones amb menys oportunitats, com podrien ser persones amb menys recursos econòmics o de contextos socioeconòmics difícils, o bé persones amb discapacitats, puguin participar a través de subvencions o a través de pressupostos que puguem trobar per aquí o per allà.
Exactament. A més també doncs, et diuen, donen uns quants consells de com arribar al país, amb quina informació prèvia anar-hi, etcètera, etcètera. A la pàgina web és facilíssim trobar el link per inscriure't i res, jo us animo a que ho feu, que feu una ullada a quins països viatja la COCAT i quins camps de treball estan ara mateix oberts. Moltíssimes gràcies, Oriol.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Damià.
Fins a propera.
Fins a propera. Wrapped in blue and right where it's needed, some so is special and unique. When science gets real, pollution's defeated, a class of our own and super league. Avui viatgem fins a Dinamarca i més concretament a l'illa de Samsø, de la mà de COCAT. Hem parlat amb l'Oriol Josa i ara volem començar la nostra conversa amb en Rubén Brage, viatger protagonista avui de la proposta de turisme responsable. Bon dia de nou, Rubén.
Bon dia.
Compartirem amb tu un viatge que vas fer a Dinamarca. No sé si et sona la música que hem posat.
Sí, és una cançó que vam fer a la illa, dedicant-la per la seva evolució energètica que va fer... per les energies renovables.
Fins i tot li van dedicar una música, no?, per ressaltar, diguem, tota aquesta tasca que van fer els veïns de l'illa de Samsø, gent que venia de camps de treball com vosaltres, que veu també ajudar una mica que tot això rutllés durant un temps determinat. També com va anar tot plegat? Quan i per què decideixes realitzar justament aquest camp de treball a Dinamarca?
Vaig anar al camp l'any passat, a l'estiu de juliol, i vaig anar perquè les energies renovables i tot aquest tema de l'ecologisme sempre m'ha semblat molt interessant i creia que era una bona oportunitat. El COCAT em va donar aquesta oportunitat d'anar i vaig decidir anar-hi.
Molt bé. Assegurar-se l'energia pot ser una preocupació en molts països europeus, però l'illa danesa de Samsø no. Els 4.000 veïns han aconseguit ser autosuficients en energia renovable, com a mínim en els 10 anys vinents. El govern local va plantejar el desafiament el 1997 i el projecte va ser àmpliament finançat pels impostos locals i inversions individuals. Ara mateix, els illencs han demostrat que voler és poder i s'han convertit en un aparador global per a una de les indústries d'exportació més valuoses de Dinamarca, on hi ha la principal fàbrica de turbines eòliques del món, Vestas. Aquests que sonen són els Kashmir, un altre grup danès, en aquest cas més rockeros. Tornarem a sentir-los al llarg del programa. Li comentava el Rubén que tranquil·lament pot respondre en castellà, ell ve de Galícia, i tranquil·lament amb la llengua que t'expressis millor. Si et sembla, comencem a viatjar avui amb la maleta ben lleu. Quantes hores d'avió van ser des de, suposo, l'aeroport del Prat?
No? De l'aeroport de Madrid.
De Madrid, vale. Venies de Madrid.
Sí, van a ser pues, 2 hores i media, va ser 3 hores.
Dos horitas, un viatge curtet.
Sí, no, un cortito.
I una vegada a Dinamarca, suposo que t'arreu a Copenhagen, ¿O no, tampoco?
No. No, fui... era un aeropuerto muy pequeñito. Era un, la ciudad donde está el Legoland, que es, digamos, un parque de atracciones de Lego.
Ah, sí.
Y que está muy cerca de, digamos, esta zona de Aarhus, que es una ciudad muy... la segunda ciudad más importante de Dinamarca.
I allà us rep algú per començar ja aquest trajecte?
Bueno, d'allí fuimos al, al Meeting Point, que estaba en Copenhague. Allí nos
ara
reunimos...
sí, ara anem cap a Copenhague. Fui
a Copenhague. Sí, y allí nos reunimos todos los voluntarios del campo y bueno, es donde era el meeting point y de ahí fuimos a la isla, porque es una isla que, aunque hay muy buenas comunicaciones en Dinamarca, pues bueno, es pequeñita y...
está un poco alejada también,
sí,
relativamente,
sí.
Claro. ¿Y tuviste tiempo, bastante tiempo también, de visitar algunas cosetas por Copenhague, aquest barri que dèiem ara amb el Damià de Cristiania?
Sí, di una vuelta por la ciudad un poco, tuve un día nada más libre, entonces bueno, aproveché para ver un poco la ciudad, Copenhague. Y sí, es una ciudad que se nota un poco como muy muy libre, ¿no? La gente vive de una manera con como con filosofía, sí, se lo toma con más calma y me ha parecido una ciudad muy muy atrayente, la verdad. Con muchos parques, la gente un poco más alternativa, digamos, una manera de pensar diferente tal vez a la que tenemos aquí en el sur.
Em deien que també és molt, molt normal veure-hi bicicletes, fins i tot ser atropellat per bicicletes.
Sí, sí, hi havia un montón de bicicletes per tots lados.
Samsó, aquesta illa que comentàvem on vas anar-hi, és un exemple ambiciós de com es poden superar els grans desafiaments que encara té el nostre país en la cursa cap a la independència dels combustibles fòssils. Creus, Rubén, que hi arribarem algun dia?
Hombre, pues espero que sí, porque al parecer es necesario ya que evolucionemos un poco en el modelo energético, ¿no? Y además ha sido una experiencia muy positiva, no solo por el ecologismo, sino también porque ha creado muchos puestos de trabajo en la isla. La gente ha cambiado la mentalidad también sobre energía, se ha vuelto más consciente de lo importante que es actuar a nivel local y que podemos tener resultados incluso a nivel global.
Com és una mica el paisatge, no, d'aquesta illa? Perquè, clar, tot així tan molins de vent, plaques solars...
Sí, a mi me va chocar un poco porque no es lo que me esperaba de que hubiese tantas energías renovables por todos lados, ¿no? Es una isla, bueno, Dinamarca, como ha dicho el compañero, es muy plana, no tiene casi montañas, son pequeños valles con muchos cultivos porque es una isla que se dedicaba principalmente a la agricultura. Y bueno, también luego tienen las casas muy dispersas, pequeños pueblos y bueno, las energías renovables están por todos lados. Hay varios molinos de viento, tienen también plantas de biomasa para la calefacción e incluso algunos vecinos han decidido invertir y poner placas solares en su tejado, incluso aunque viven en Escandinavia.
És curiós, eh? A Samsó les turbines eòliques giren per tot arreu, els camps verds i s'eleven de les aigües picades del mar del nord, sègol, blat i palla s'utilitzen també per escalfar els edificis d'una sola planta i els panells solars emergeixen per totes bandes damunt les teulades. Samsó s'ha imposat una agenda per a la qüestió del canvi climàtic i ha demostrat que és possible. En aquesta illa la gent està realment conscienciada de tot això, no?
Sí, sí, sí.
Y desde hace años, es decir, que no es d'ara.
Sí que se ha concienciado la gente. Lo que sí es una cuestión que viene posteriormente. Es decir, primero invirtieron en las energías renovables porque, bueno, era una manera de invertir sus ahorros que les iba a dar mucha rentabilidad. Y entonces, digamos que sobre todo el director de la academia concienció a la gente para que invirtiese sus ahorros en estas energías renovables que les iba a dar unos buenos ahorros, un buen rendimiento. Y luego, a posteriori, pues ya se dieron cuenta de que también estaban siendo un ejemplo para el mundo y entonces... surge eso, ¿no? Un poco del orgullo de decir, pues somos una isla que es un modelo para el mundo.
Exactament, i a més, llegia en un article que em vas enviar tu mateix, en Rubén, del New York Times, que ho han aconseguit sense cap subvenció en la construcció, no? Una mica, és a dir, els veïns, el que deies abans, han dit, ostres, doncs saps què? El poc que tinc utilitzaré per posar una placa solar, encara que molt de sol, doncs potser no hi ha.
Sí, sí, digamos que hay... Hay un, sobre todo Soren, que era el director del sector de la energía en esta isla, es una persona de allí, del lugar, y fue concienciando un poco a la gente, a los vecinos, para que pusiera sus ahorros, pues comprando acciones, por así decirlo, de los molinos de viento. Y entonces, poco a poco, estos molinos de viento fueron de propiedad de los vecinos, ¿no? El ayuntamiento compró también unos pocos, algunas empresas compraron otros pocos, y los vecinos pues son poseedores, son propietarios del resto de los molinos de viento. Y un poco... guardando sus ahorros en la energía renovable en vez de en el banco, que es algo a lo que no estamos muy acostumbrados.
Exactament. Com són aquests veïns? Realment, a veure, sí que és difícil trobar algú que decideixi canviar hàbits, perquè suposo que també els hi va venir una mica de nou a l'inici, ja feia temps que eren a l'illa, molts d'ells nascuts a la mateixa illa. ¿Com són aquests veïns a nivell de tracte personal de tu a tu?
Bueno, la verdad es que fueron muy, muy cordiales con nosotros. De hecho, algo que nos sorprendió mucho es que nos traían incluso pues, comida, se venían a visitarnos, a hablar con nosotros y nos enseñaban también sus instalaciones, pues qué energías renovables tenían en sus casas, ¿no? Y muy, muy cordiales con nosotros. De hecho, son personas con una mentalidad muy abierta y también con mucha formación. Me ha sorprendido que incluso los campesinos de allí, había un ganadero que tenía vacas y que usaba la energía para mantener la calefacción de sus vacas, porque en invierno debe hacer mucho frío. Y hablaba en inglés, muy cordial, nos dio una bienvenida muy, muy calurosa y la verdad es que se agradece que esta bienvenida.
Que sigui així. Ara que parlaves d'aquesta comunicació, de la llengua, etc., com comunicar-se als països escandinaus? Deies que en anglès és fàcil i que el dominen. Danès?
Jo de danès nada, no y la gente tampoco. Es decir, éramos solamente las dos encargadas del grupo de voluntariado, eran danesas y hablaban un poco con los locales, con aquellos que no hablaban inglés. Pero no vamos a tener problemas, ¿eh? La mayor parte de la gente habla inglés. Y bueno, supongo que como que el danés lo mismo es un poco más parecido al inglés de lo que es el castellano, pues la gente tiene más facilidad, pero todo el mundo hablaba inglés prácticamente. Cause baby, you must be so fed up with a boy that keeps telling you how much good he's gonna do.
Després d'escoltar aquest programa, el 96.3 de la FM, podreu tornar a escoltar els consells, en aquest cas del Rubén, i veure les fotografies que comparteix amb nosaltres a través de la pàgina web de coneixmon.org. Rubén, no sé si coneixes més països escandinaus.
Bueno, sí, fui a visitar Noruega por unas cuestiones personales y...
A posteriori, després
de... No, antes del campo, hace ya 2 años, no, hace más, 3-4 años. Noruega, bueno, a Oslo y Larvik y algunas ciudades del sur.
Samsó, en dèiem que era coneguda per les seves patates de principi de temporada, això també ho vaig llegir a l'article del New York Times. Avui, 11 molins en terra ferma cobreixen tota la demanda en electricitat i el 70% de les cases tenen calefacció que prové de combustibles biològics i d'energia solar.
Sí, la calefacció se basa en la biomasa. Digamos, los residuos que quedan de la agricultura son consumidos y producen agua caliente. Digamos que eso es lo que da calefacción a las casas más cercanas a estas plantas. Y aquellas casas que están más alejadas de las 4 plantas que tienen en la isla, pues lo que tienen suelen ser energías como fotovoltaica o energías solares, ¿no? También tienen algunas pequeñas hornos de combustión para las casas.
I al final, tot plegat, acaba sent més barat, en el fons. Menys contaminant i més barat.
Sí, sí. Cuando estábamos hablando con el director, lo que nos decía es, bueno, yo cuando vine aquí a presentarles que invirtieran sus ahorros en esto...
Van flipar. No, sí. Por favor.
Claro, pero yo les hablaba, es decir, son gente que también tiene sus ahorros de toda una vida, claro. Y él les hablaba de su interés, es decir, oye, que esto te va a dar dinero, vas a ahorrar dinero porque estás pagando mucha electricidad, estás pagando mucha calefacción, y si inviertes en esto vas a ahorrar dinero, ¿no? Entonces, es lo importante, que también son energías que son rentables.
Exacte. Quin diria Rubén, amb paraules lleus, vull dir que no... Què és el paper d'aquesta illa, l'exemple de l'illa per la Unió Europea?
Yo creo que es muy importante tener un referente como este. La isla en sí no emite dióxido de carbono, es neutra en dióxido de carbono y sin embargo exporta energía. Esto es algo muy llamativo, normalmente no estamos acostumbrados, ¿no?
És a dir, el que els hi sobra del que ells produeixen d'energia ho exporten a altres països.
Sí, es decir, exportan energía y además no emiten dióxido de carbono, con lo cual es muy llamativo porque Europa, por ejemplo, tiene una dependencia energética del 70%. Tener una pequeña Arabia Saudí que no contamina dentro de Europa es algo muy llamativo.
Llamativo, interesante y sostenible, ¿no? Malgrat que algunes llars han conservat les calderes de petroli per la calefacció i que els cotxes encara són de gasolina o gasoil, els illencs exhibeixen orgullosos un saldo zero, dèiem, d'emissions de CO2. Produeixen fins i tot molta més electricitat de la necessària i la que sobra es ven al continent. Aquests esforços encaixen amb la política de la Unió Europea, però han sobrepassat els objectius oficials. La Unió es va comprometre a reduir les seves emissions de gas a una cinquena part abans del 2020 i deixar-les als nivells de 1990. És així, no?
Sí, creo que sí, más o menos, sí. De hecho, Dinamarca es uno de los ejemplos porque ha reducido sus emisiones respecto a 1990, que era un poco el compromiso de Kioto. Es un ejemplo para la Unión Europea.
En aquest programa de ràdio, aquí a Ràdio L'Hospitalet, que com sabeu és l'únic programa de ràdio que s'acosta als pobles de la Terra d'una manera responsable, ens agradaria tenir més temps per gaudir de la conversa, de la música, però arribem ja a la recta final del programa i voldríem passar-vos el torn de paraula una altra vegada, Rubén, perquè ens expliquessis les coses que ens han quedat pendents, alguna anècdota potser de convivència.
Anécdota de convivencia, por ejemplo, el tema este de la gente cómo venía, ¿no? Es decir, era muy sorprendente porque a veces estábamos cenando, llamaban a la puerta y resulta que venía un vecino con un pastel, cosas que aquí no te pasan y sin embargo allí la gente era muy, muy echada para adelante, pero para ser agradable contigo, ¿no? Y fue muy curioso, me sorprendió muchísimo, ¿no?
Has adoptat alguns d'aquests exemples de cordialitat amb els teus veïns de l'escala?
Sí, bueno, con los vecinos del edificio me llevo bien, ¿no? Pero era un poco...
Pasteles ya es...
No tanto, no se me da muy bien, pero... No, pero era muy curioso. La gente era muy... Es decir, en medio de la calle había tiendas y allí ponían sus frutas de la huerta para venderlas, pero tenían la hucha al lado, no había nadie. Entonces tú si querías ibas allí, cogías un kilo de fresas, las pagabas tú y te ibas. Y no hay nadie vigilando.
Confianza absoluta, ¿no?
Sí, gente muy, muy confiada. Mucha confianza en los otros, que es algo que aquí lo mismo no se puede tener porque es una ciudad muy grande. Pero bueno, debemos de andar en este sentido, ¿no? Era muy bonito verlo.
Muy bien. ¿Con ganas de volver?
Sí, sí, algún día.
He vist algunes fotografies de les que ens has enviat i penjarem a la pàgina web d'una espècie de balls o... No sé si eren balls, hi havia algun acordió, algun fent una roda...
Ah, sí.
Això que eren festes típiques de l'illa o...
No, fue uno de los vecinos, como decía, que venían y pues, nos enseñaron a bailar un poco la danza tradicional de Dinamarca, pero bueno, vino ahí un hombre con un acordeón y la mujer nos enseñaba a bailar y bueno, hizo un poco... Yo no pude seguir muy bien los pasos, pero...
Pero lo intentaste como mínimo.
Sí, algunos pasos sí que aprendí.
Pues muy bien, de eso se trata, un poco de integrarse poco a poco, ¿no?
Sí, sí.
Ballant, els pastissos... També hi ha hagut beneficis importants pels illencs. Es necessitava ciment per construir les bases de les turbines i els panells solars s'havien de col·locar a lloc. Això va donar feina als ferrers i als treballadors del ciment a l'illa, just en un període de força desacceleració econòmica. El projecte, a més, ha suscitat molt d'interès a l'exterior i ha ajudat a cridar l'atenció a altres països sobre el valor de l'energia eòlica danesa. L'empresa Vestas va calcular que l'energia eòlica constituiria el 10% de la producció energètica mundial al 2020 respecte a l'1% actual. Utilitzar recursos locals disponibles, produir-los de manera autosuficient i exportar energia verda són coses que altres països, com el nostre, ens agradaria veure. Hem tingut avui amb nosaltres Oriol Josa, coordinador de la COCAT, coordinadora d'organitzacions de camps de treball internacionals de Catalunya, i en Rubén, el viatger sostenible d'avui. Moltes gràcies, Rubén.
A vosaltres.
Ja ens tornarem a trobar en una propera ocasió.
Molt bé.
Amb aquesta sintonia ens acostem ja al conte. Avui, com cada estiu, tenim aquesta secció dedicada als contes del món, un viatge literari a càrrec de la Gemma Canela, que amb la seva veu i la seva curiositat literària ens apropa una vegada més a una llegenda o conte, en aquest cas de Dinamarca. Benvinguda, Gemma.
Bon dia, Marta.
Molt bon dia. Avui cap a Dinamarca.
Avui cap a Dinamarca, i la veritat és que tot i que hi ha diversos escriptors destacables...
Com el Hans Christian Andersen, no?
Exacte, exacte. De fet, he portat un conte del Hans Christian Andersen.
Però no serà ni el Petito Feo ni el Soldadito de Plomo, suposo.
Exacte, he trobat un conte diferent en el que m'ha sorprès perquè, tot i l'estructura com el contingut, no tenen res a veure amb els contes que coneixem del Hans Christian Andersen.
Uh-huh. I aquesta investigació literària t'ha portat també per altres camins, a conèixer altres autors, altres...
Doncs sí, a mi m'agradaria destacar, per exemple, que he trobat una escriptora força interessant, la Karen Blixen, que de fet va editar un llibre que es diu Siete cuentos góticos, que va destacar molt l'any 1935.
Uh-huh. I aquest conte que ens has portat, deies abans que parla una mica de les relacions entre Noruega i Dinamarca, no? Potser perquè el va escriure Hans Christian Andersen i com a danès tenia alguns conflictes veïnals amb algun noruec.
De fet, escombra cap a casa, eh? Perquè de fet queden els danesos com persones molt amables, com ens parlava abans el Rubén, però ara els oients sentiran i valoraran per ells mateixos.
Com es titula?
Los trapos viejos.
Som-hi, doncs.
Había una vez una fábrica enfrente de la cual había un montón de balas de harapos procedentes de los más diversos lugares. Cada trapo tenía su historia y cada uno hablaba su propio lenguaje. Algunos de los harapos venían del interior, otros de tierras extranjeras. Un andrajo danés yacía junto a otro noruego. Se reconocieron por la lengua a pesar de que eran tan distintas como el francés y el hebreo. Allá en mi tierra vivimos en agrestes alturas rocosas y así es nuestro lenguaje. Mientras el danés prefiere su dulzona verborrea infantil. Yo soy noruego, dijo el tal. Mis fibras son tan resistentes como las milenarias rocas de la antigua Noruega, país que tiene una constitución libre como los Estados Unidos de América. Siento un escozor en cada fibra cuando pienso en lo que soy, y me gustaría que estas palabras mías resonaran como bronce. Pero nosotros poseemos una literatura, replicó el trapo danés. ¿Comprende usted lo que esto significa? Claro que lo comprendo, respondió el noruego. Pobre habitante del llano. Quisiera llevarlo a lo alto de las rocas y hacer que lo iluminase la aurora boreal. Pedazo de trapo. Cuando el hielo se funde bajo el sol noruego, vienen a nuestros países barcas danesas cargadas de mantequilla y queso, productos realmente suculentos. Y como lastre, llevan literatura danesa. No nos hace falta. Hablo sin pelos en la lengua y el danés tendrá que habituarse a este tono franco y llano. Y lo hará, gracias a su arraigo escandinavo, por su vinculación a nuestra altiva tierra rocosa raíz del mundo. Nunca un andrajo danés podría hablar así, dijo el otro. No está en nuestra naturaleza. Me conozco, y como yo son todos nuestros andrajos daneses. Bonachones, modestos, con muy poca fe en nosotros mismos. Y así no se gana nada, ciertamente. Pero no me importa. Al menos lo encuentro simpático. Por lo demás, puedo asegurarle que conozco perfectamente mi propio valor, aunque no hable de él. Soy blando y dúctil. Lo sufro todo. No envidio a nadie. Hablo bien de todo el mundo, con lo difícil que muchas veces es hacerlo. Pero dejemos esto. No me hables en este tono blanducho de la tierra llana, dijo el noruego. Y aprovechando una ráfaga de viento, se soltó del fardo para trasladarse a otro. Los dos fueron transformados en papel y quiso el azar que el andrajo noruego pasara a ser una hoja en la que un joven de su país escribió una carta de amor a una muchacha danesa, mientras el trapo danés se convirtió en el manuscrito de una oda danesa en alabanza de la fuerza y la grandeza noruegas. Así que también de los andrajos puede salir algo bueno una vez han salido del fardo de trapos viejos y se han transformado en verdad y en belleza. Cuando lo consiguen, brillan en buena armonía y encierran bendiciones.
Gemma, així doncs, al final es fan amics, els trapos viejos, el andrajo danés i el otro andrajo noruego.
Exacte, a mi m'ha agradat per això, perquè al final ens donen un exemple de bona convivència i que de les hostilitats o diferències poden sortir també coses maques.
Potser per això i per aquest tipus de convivència, ens explicava abans el Ruén, que de tant en tant es fan algun regalet en forma de pastís o confien en tu a l'hora de vendre alguns productes a peu de carrer, deixen la paradeta sola i posen una espècie de guardiola on tu directament pagues el que t'endús. Són aquestes mostres, diguem, de confiança típiques, potser tòpiques també, dels països escandinaus. Gemma, moltíssimes gràcies pel conte d'avui.
A tu, Marta.
Los trapos viejos. Avui hem viatjat a l'illa de Samsø, a Dinamarca, amb la gent de Kokat. Ha estat el tercer viatge del món obert d'estiu de l'any 2009. Com sabeu, l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable. Avui hem tingut amb nosaltres Oriol Josa i Rubén Berger, en Damià Caro, com sempre, al peu del canó, i la Gemma Canela, la nostra viatgera literària, avui amb el conte Los trapos viejos. Hem encetat aquesta nova temporada i esperem que seguiu viatjant amb nosaltres, amb l'equipatge ben lleuger, però amb els cinc sentits ben desperts. També protagonistes avui del món obert d'estiu, les músiques de tres grups danesos, el reggae i l'ska de Baby Love and the Fandangos, la música folklòrica experimental de la Analogic i el grup de rock alternatiu Kashmir. Kashmir és un quartet de rock originari de Dinamarca. Es veu que el 1991 van formar una banda de heavy blues amb el nom de Nirvana. Quan la banda de Kurt Cobain va començar a tenir èxit, es van canviar el nom pel de Kashmir, com la cançó de Led Zeppelin. Els Kashmir han guanyat varis premis al millor àlbum i millor banda danesa de rock. El seu últim àlbum, No Balance Place, de 2005, inclou Lou Reed recitant un poema de Estirup, el cantant i compositor de la banda, i David Bowie, qui canta a duet amb el cantant aquesta cançó, The Cynic. Recordeu que durant la setmana estaran ja a la vostra disposició les fotografies del nostre viatge d'avui i el podcast del programa a la nostra web www.coneixmon.org. Comentaris, si voleu fer-ne, a info@coneixmon.org. Damià Caro, Gemma Canela, Sergi Vidal a les vies de so i qui us parla, Marta Molina. Ens trobem la setmana vinent aquí a la sintonia de Ràdio L'Hospitalet 96.3 de la FM. Fins la propera. Yeah.
turning.